Giselle Pellicó ja sap el càstig que rebrà la seva exparella i la resta d'homes que van abusar d'ella. A la sortida del judici s'ha mostrat agraïda.
Vull expressar la meva profunda gratitud a tota la gent que m'ha donat suport al llarg d'aquesta prova. El vostre testimoni m'ha donat la força per venir cada dia a aquestes llargues sessions a l'audiència. Tinc confiança ara en la nostra capacitat d'agafar col·lectivament un futur en què tots, homes i dones, puguem viure en harmonia, respecte i comprensió.
Dans le respect et la compréhension mutuelle.
Dominique Pellicot ha estat condemnat a 20 anys de presó per violació. Era la pena màxima i la previsible per haver violat la seva dona durant una dècada mentre estava sota els efectes d'una submissió química. També va facilitar que la violessin una cinquantena d'homes. I és aquí on hi ha hagut decepció per les penes imposades per part de la família de la Giselle. Van dels 3 anys als 12 anys de presó. De seguida connectarem amb Avinyó per parlar amb la nostra corresponsal Isabel Galí i amb Montse Virgili, de Les Dones i els Dies.
Catalunya nit.
Un gran impacte seria el del reconeixement del romànic català, d'algunes obres definides del romànic català i del romànic pirenaic, segurament, com a patrimoni.
És el català que ha ostentat el rang més alt en institucions internacionals. Federico Mayor Zaragoza, que va ser director general de la UNESCO des de finals dels 80 fins al 1999, ha mort avui a Madrid. Tenia 90 anys i havia sigut també ministre d'Educació. Entre els molts reconeixements que havia rebut Mayor Zaragoza hi ha la Creu de Sant Jordi. Les d'aquest any s'entreguen dilluns. I avui, a partir de les 11, conversarem amb tres dones que la rebran. Vladimir Putin s'ha sotmès avui a 4 hores i mitja de preguntes de periodistes en la tradicional roda de premsa per fer balanç de l'any. Hi han aparegut infinitat de temes i a l'hora de parlar d'armament, el president s'ha permès dirigir-se als que dubten que els seus nous míssils Oreshnik són imparables. Ha proposat un duel del segle XXI, ha dit, entre Rússia i les forces occidentals.
Deixem que triïn alguna instal·lació perquè l'ataquem. Posem per cas a Kiev, que hi concentrin totes les seves forces de defensa aèria i antimíssils i els atacarem amb un Oreshnik. Veurem què passa. Nosaltres estem preparats per aquest experiment. L'altre bàndol ho està?
El president Zelensky ha dit avui que Putin és un boig a qui li agrada matar i també s'ha dirigit al nou president dels Estats Units perquè la Casa Blanca continuï donant suport a Ucraïna.
Welcome, Donald.
Benvingut, Donald. Penso que el president Trump és un home fort i vull tenir-lo del nostre costat.
Passarem pel Messies participatiu, 450 cantaires interpretant l'obra de Handel. Visitarem una llibreria amb personalitat que podria tancar aviat definitivament. I passarem pel desè aniversari d'una sala de cinema també amb caràcter, el Fenòmena. Són les 10 i 4 minuts, ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Tres mesos després, avui hem sabut la sentència d'un judici que ha trasbalsat la societat francesa i part del món. Dominique Pellicot ha estat condemnat a 20 anys de presó, la pena màxima per haver violat i drogat la seva dona durant una dècada. També per haver convidat mig centenar d'homes més perquè fessin el mateix. Aquests últims, el Tribunal d'Avinyó els ha condemnat a un ventall d'entre 3 i 12 anys de presó. Són penes inferiors a les que havia sol·licitat la Fiscalia. Avinyó, Isabel Galí.
Pena màxima per a Dominic Pellicó, 20 anys, que el principal acusat d'aquest cas encara no ha decidit si recorrerà o no. Però per la resta, penes gairebé la meitat més baixes que les que demanava la Fiscalia. La gran majoria, 14 acusats de 8 anys, 7 més amb 9 anys de presó, 5 amb 10 anys. El tribunal no ha considerat l'agreujant de submissió química provat per molts dels acusats i això ha fet rebaixar considerablement les peticions inicials de pena, sense entrar a considerar si aquesta trentena d'homes sabien o no que ella estava sedada malgrat els vídeos on se la veia completament adormida. Giselle Pellicó ha dit al sortir que el procés judicial era una prova molt difícil per ella. Ha agraït a tothom qui l'ha ajudada a tirar endavant i ha demanat que el seu cas sigui útil per als casos de violació futurs.
Vull expressar la meva profunda gratitud a tota la gent que m'ha donat suport al llarg d'aquesta prova. He volgut obrir les portes de la sala, que la societat pogués seguir els debats que s'hi tenien i mai he lamentat haver pres aquesta decisió. Tinc confiança ara en la nostra capacitat d'agafar col·lectivament un futur en què tots, homes i dones, puguem viure en harmonia, respecte i comprensió.
Malgrat la condemna unànime, la família Pellicó, però, no està contenta. Els seus tres fills, Caroline, David i Florian, han fet saber que estan decepcionats amb la sentència, sobretot per aquesta no consideració d'administració de substàncies com a agreujant que ha donat el cas paradoxal de sis homes que ja saben que no dormiran a la presó, dos a qui no els caldrà ingressar-hi perquè la consideració de delicte i no de crim en la sentència els rebaixa prou la pena mínima per entrar-hi i quatre més que amb els mesos de presó preventiva que ja han complert cobreixen ja la pena demanada.
Un cas molt extrem que ha impactat fort en la societat francesa, però també més enllà. Aquí, de fet, vam escoltar càntics, per exemple, a favor de Giselle Pellicó el mateix 25 de novembre. Fa pocs minuts, a les dones i els dies de Catalunya Ràdio, hem pogut escoltar expertes com l'advocada especialitzada en la defensa de víctimes de violència masclista, Maria José Varela, o bé Victòria Rossell, jurista i exdelegada del govern espanyol contra la violència masclista durant l'etapa d'Irene Montero. Maria Costa.
Sí, totes dues han coincidit que la sentència ha suposat clarament un precedent històric, ho deia l'advocada Maria José Varela.
És evident que aquest és un cas històric perquè la conducta no només és una conducta terrible, delictiva, vulneradora de qualsevol dret de les dones a la seva integritat física i psíquica, sinó que abarca una quantitat d'autors increïble. És a dir, que no hem vist gaires procediments en el que hi haguessin 50 agressors.
Varela, que lamenta alhora la ferida oberta que deixen aquest tipus d'agressions a les víctimes i també la possibilitat que Giselle Pellicó malauradament pugui trobar-se amb algun dels condemnats que esquivaran la presó.
La dona tindrà aquesta ferida dintre seu, és que és una situació realment gravíssima. És veritat que, a més, molts són d'un entorn geogràfic molt proper i, per tant, és probable que al llarg de la seva vida pugui coincidir i això encara incrementarà més el seu patiment, no?
La jurista Victòria Rossell reconeixia que les paraules de Giselle Pellicó sobre que cal que la vergonya canviï de bàndol són molt encertades perquè cal canviar la cultura francesa.
La societat francesa, bueno, pues en su día fue claramente más avanzada que la española, pero ahora mismo, bueno, pues ellas mismas se están quejando de las condiciones en las que se plantea este debate, que no es solo jurídico, efectivamente, es un debate cultural y un debate social.
En aquest sentit, tant Varela com Rossell insistien que sentències com aquestes que sacsegen l'opinió pública serveixen a l'hora d'impuls perquè la legislació, en aquest cas la francesa, pugui fer una passa endavant.
N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, ouais.
Són gairebé les 10 i 10 minuts. Normalment sóc jo que envaeixo una mica els darrers minuts de Les dones i els dies, el gran programa de Catalunya Ràdio que precedeix el Catalunya Nit, però avui convidem nosaltres, i és un gran honor que ho faci, a la Montse Virgili a intervenir al Catalunya Nit. Montse, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Doncs molt bé, aquí, aquests dies no et veig aquí. Fa 3 dies que esteu fent el programa des de Avinyó. No sé quina impressió t'ha deixat aquesta cobertura de molts mitjans de tot el món d'aquest cas de la Giselle Pellicot.
Mira, justament t'anava a dir això, no? Justament nosaltres fa 3 dies que estem aquí, ens ha servit per copsar que hi ha molt interès mediàtic per part de molts medis, molts mitjans de tot arreu d'Europa, del món. Avui hi havia tothom, no? BBC, Sky News, era increïble, no? 100 persones o 150 mitjans fora. Feministes de Avinyó n'hi havien, també. N'hi havia. Hi havia homes, hi havia dones, però no hi havia un gran nombre. I, de fet, quan sortíem al carrer i preguntàvem a la gent, us sobtarà saber que algú ens deia de quin cas m'esteu parlant? És a dir, wow. Sí, això era bastant frapant, perquè jo crec que nosaltres venim d'una cultura que hem fet molta feina amb la qüestió de tota la qüestió del consentiment, i a França encara van molt endarrerit. Recordem aquella carta de les franceses a l'època del Me Too, amb Catherine Deneuve i companyia, dient que vaja, que érem una mica antigues i que a elles el que els agradava era seduir, no? Encara hi ha aquesta cultura, podríem dir, de la sexualitat, jo crec, una mica que es posa a França. I això s'ha notat als carrers. La gent no sortia d'allò del estic xocat, jo suis xoqué, ens deien, no? Però no hi ha reflexió. Sembla que no volen explicar res més enllà d'això, no? Nosaltres aquests dies també pensàvem en la ciutat, en Avinyó, en aquesta ciutat tota emmurallada, que també és una molt bona metàfora per explicar què ha passat amb el cas Giselle Pellicot, perquè és un cas que s'ha produït intramurs, dintre de les cases, en llocs on no ens imaginem. Sempre tenim la idea del violador, que és aquell senyor que ens persegueix pel carrer. No. O sigui, la majoria de violacions, la majoria d'abusos es produeixen dintre de les cases. I és el que Giselle Pellicot s'ha convertit en un símbol de tot això, en tot aquelles coses horribles, tota aquella violència i tota aquella cultura de la violació que està inserida en la nostra manera de viure i en les famílies. I ara, tot i que estem parlant molt de la sentència, ara continua la vida. I aquesta dona haurà d'anar al supermercat i haurà de comprar i haurà de dormir. Com es fa tot això, no? Com es fa, a més, vivint en aquesta zona on alguns dels que han estat condemnats però no aniran a presó, se'ls trobarà al carrer, es trobarà a les seves dones, a les seves filles, a les seves famílies. Això té unes ramificacions, jo crec, molt importants i que van molt més enllà d'una condemna en un tribunal.
Clar, aquests dies, ara pel que deies, pensava que potser n'hem parlat més aquí que vull dir aquí a Catalunya que allà, no? De totes maneres, tu ara fa, per exemple, 3 dies que hi sou bolcades intensament a explicar-ho. Avui, ara mateix, hem recollit una peça amb diverses expertes que han parlat a les dones i els dies, però més enllà d'aquests 3 dies també ho heu anat seguint. Creus que, amb totes les opinions que tu has anat escoltant, creus que realment representarà un abans i un després a aquest cas?
Mira, no ho sé perquè no tinc una bola, m'encantaria tenir poders i veure-ho, però sí que penso que potser justament tot aquest cas mediàtic que s'ha fet i el veure que els grans diaris d'aquí, que és que això és molt curiós, Le Figaro, Le Monde, molts no triaven la història de Giselle Pellicot com a portada, però en canvi hi havia tants mitjans des de fora que potser sí que veient el que està parlant al món d'ells, potser sí que hi ha una consciència de dir, ei, que aquí potser està passant alguna cosa, que potser hi ha d'haver un canvi de mentalitat. I també, doncs, jo crec que tots aquests cartells que veiem pel carrer, no?, de Merci Giselle, parlant de la justícia divina de les dones, de la raó que tenen les dones, potser és una gota malaia, potser és una cosa petiteta, però que acabarà fent forat, jo vull pensar que sí. Si no, no estaríem aquí, si no, no faríem programes com Les dones i els dies.
Clar, sí, realment, com a mínim, quan anàvem coneixent detalls del que havia passat, tots veiem que era una cosa molt grossa, però aquesta mateixa setmana, a mi, jo mateix m'he sorprès explicant una notícia aquí al Catalunya Nit, que ens és més propera, però, per exemple, explicava, ara parlo de memòria, però un veí de Mollà que va estar abusant, suposadament, perquè encara s'ha de fer el judici, de forçar 5 de les seves netes.
Netes, sí.
Tenien entre 9 i 13 anys i també va abusar d'elles durant una dècada, no? Vull dir que aquí, això que deies tu de gota malaia, és que realment hi ha molts casos que ens posarien els pèls de punta.
Ens posarien els pèls de punta, i això, que l'agressor està a casa. Sí. No ho dic jo, ho diuen les dades. Vull dir, em sembla que només és el 8% de les violacions que es produeixen per estranys. Tota la resta són per persones de l'entorn. I això, vull dir, també hi ha les dades, per exemple, d'abús a menors. Estem parlant d'un de cada 5 criatures en el món patirà abusos infantils. Ostres, ens hauria de fer reflexionar moltíssim sobre com vivim la falta, jo crec, d'educació sexual, sentimental i de comunicació que tenim tots. Això és una errada del sistema, és una errada de tots, de l'escola, de tot arreu. Estic fent un discurs aquí, que tu penja'm quan vulguis.
No, ja va bé, ja va bé. Ens agrada molt. Ens agrada molt escoltar-te, i ha estat un plaer tenir-te aquí en directe avui al Catalunya Nit. Són un quart d'11 de la nit. Hem fet allargar una mica des de Avinyó. Però t'esperem aquí a partir de demà mateix.
Vinga, una abraçada.
Moltes
que vagi
gràcies,
molt bé,
Montse Virgili, directora i presentadora de Les Dones i els Dies. Una abraçada.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Pere Aragonès va ser espiat amb el programa Pegasus sense autorització judicial durant l'any 2018, segons l'informe pericial elaborat pels Mossos, que ha avançat al digital eldiario.es i que ha pogut confirmar Catalunya Ràdio. Segons fonts jurídiques, l'autorització del Tribunal Suprem perquè el CNI espanyol espiés l'expresident de la Generalitat no va arribar fins al juliol del 2019 i es va allargar fins al març del 2020. Martí Ferrero, bona nit.
Bona nit. L'Audiència de Barcelona ja va rebutjar a l'abril arxivar la querella d'Aragonès contra l'exdirectora del Centre Nacional d'Intel·ligència, Paz Esteban. Els advocats de l'expresident van presentar documentació que apuntava a un espionatge sense cobertura judicial, i el tribunal va mantenir oberta la investigació. Ara l'informe dels Mossos avala que el primer any d'infiltració en el mòbil d'Aragonès es va fer il·legalment i saltant-se la legislació vigent. A través de xarxes, Aragonès afirma que l'informe de la policia catalana és l'enèsima demostració que el van espiar il·legalment, i afegeix que arribarà fins al final perquè el CNI n'hagi d'assumir responsabilitats. Fonts del seu entorn han destacat a Catalunya Ràdio la importància que una prova pericial dels Mossos demostri científicament el que ja se sabia políticament. És a dir, que els serveis espanyols d'intel·ligència van espiar Aragonès. A la vista de tot plegat, el jutge haurà de decidir si envia a judici l'antiga directora del CNI durant el període en què es va produir l'espionatge.
I en paral·lel, Martí, un altre jutjat de Barcelona que investiga aquests casos d'espionatge a l'independentisme català amb Pegasus ha demanat a les autoritats de Luxemburg la informació fiscal i bancària de l'empresa israeliana NSO, propietària del programari.
Sí, és que el jutge que instrueix la querella presentada pels exdiputats de la CUP, Carla Riera, Albert Botran i David Fernández, ha pres la decisió després que la Fiscalia hagi avalat aquestes investigacions internacionals. A més, un informe previ dels Mossos va detectar que s'havien espiat els mòbils, almenys de Riera i Botran. Els tres exdirigents copaires van querellar-se contra l'empresa que comercialitza Pegasus arran de l'informe d'un organisme internacional vinculat a la Universitat Canadenca de Toronto, que va concloure que fins a 65 personalitats vinculades al procés independentista havien estat víctimes d'espionatge a través de la infecció dels seus mòbils.
I la Fiscalia General de l'Estat admet l'esborrament periòdic de dades del mòbil del fiscal general Álvaro García Ortiz, invocant raons de seguretat. El fiscal general està immers en una investigació al Suprem per possible revelació de secrets en la causa per frau fiscal contra la parella d'Isabel Díaz Ayuso.
Fons del Ministeri Públic han explicat que les instruccions sobre protecció de dades en l'àmbit fiscal obliguen a limitar-ne el termini de conservació. Tot plegat quan s'ha filtrat un informe de la Guàrdia Civil al Tribunal Suprem, avançat pel Confidencial, que indica que després d'escorcollar el mòbil del fiscal general per ordre judicial, no hi han trobat cap missatge. El Suprem investiga si Álvaro García va filtrar informació als mitjans sobre les converses d'Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, amb la Fiscalia per arribar a un pacte per reconèixer el seu frau a Hisenda i no haver d'anar a la presó. En el curs de les investigacions, el tribunal va ordenar que intervinguessin i analitzessin els dispositius electrònics del fiscal general.
Gairebé les 10 i 20 minuts, les acusacions de corrupció a l'entorn del PSOE estarien passant factura a Pedro Sánchez, perquè si es fessin ara eleccions, segons l'últim baròmetre del CIS, els socialistes guanyarien els comicis, però perdrien suport. Aida Clemente.
Sí, en aquesta enquesta obtenen 2 punts menys que en l'anterior. El PP també perd suport, gairebé 1 punt, però retalla distàncies i ja només es queda a 4 punts dels socialistes. Vox millora resultats i continua com a tercera força, mentre que Sumar manté la quarta posició, només 3 punts per sobre de Podem. Pel que fa als partits independentistes, tindrien uns resultats similars, però a diferència de l'últim baròmetre, Esquerra puja unes dècimes i avançaria Junts, que cau mig punt.
L'enquesta coincideix amb un nou capítol del cas Coldo, la trama de les mascaretes.
Sí, recordem que ahir el Suprem demanava al Congrés que retiri la immunitat d'Avalos per investigar-lo formalment. Doncs bé, avui hem sabut de boca de l'exministre que ha denunciat la Guàrdia Civil davant la Fiscalia. El motiu, diu, és que li van obrir una carta i li van fer fotos a la porta de casa seva sent diputat i, per tant, aforat. Un fet que, diu, agreuja la situació.
És evident, per tant, que hi havia un propòsit d'interceptar la correspondència d'una persona, de igual a que sea, pero se refuerza más aún sabiendo que el destinatario es diputado. Esto lo agrava más porque, en definitiva, se está violentando claramente a un representante electo.
El govern espanyol estendrà 6 mesos més les ajudes al transport públic que en un principi caducaven aquest 31 de desembre. Fins ara l'Estat es feia càrrec del 30% del preu dels bitllets i feia gratuïts els abonaments de Renfe, de mitjana i distància i també de Rodalies. Anem cap a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit.
Això es mantindrà, per tant, 6 mesos més de la mateixa manera, eh?
Sí, es mantindrà igual que ara fins al juny, Manel. Ho han confirmat fonts del Ministeri de Transports després d'una negociació del PSOE amb Podem, com ha anunciat la líder de la formació Lila, Ione Belarra.
Y también hemos logrado lo que ha sido más difícil de cerrar en las últimas horas, que es una prórroga de 6 meses de las ayudas al transporte en exactamente las mismas condiciones en las que se encuentran en este momento.
Fins ara, dels diferents títols de metro o bus, el govern espanyol paga el 30% i les comunitats autònomes posen un altre 20, mentre que en el cas dels abonaments de Renfe i Rodalies per a viatges habituals són totalment gratuïts.
I això, Dani, s'ha sabut al final d'un altre ple d'infart al Congrés dels Diputats, en què el govern espanyol ha pogut salvar el seu paquet de mesures fiscals, però li han tombat l'impost de les energètiques. Ha estat perquè Junts i el PNB han votat de la mà amb el PP.
Sí, era l'últim ple de l'any i s'ha fet evident el complicat joc d'equilibris d'esta legislatura. Tant des del PP com des del PNB o Junts neguen cap aliança per castigar Pedro Sánchez. Míriam Nogueras diu que els ha mogut una altra cosa.
No posarem en risc el lloc ni els llocs de treball del Camp de Tarragona. No posarem en risc tampoc les inversions estratègiques a Catalunya i no posarem en risc les competències a Catalunya.
Però des d'Esquerra els acusen d'alinear-se amb la dreta espanyolista i el govern espanyol farà un últim intent per satisfer els seus socis progressistes que volien el gravamen a les energètiques, el tornant a aprovar dilluns al Consell de Ministres amb l'objectiu, diu Maria Jesús Montero, de donar marge a una negociació que sembla abocada al fracàs.
Para mí no es ninguna sorpresa que Junts haya dicho que no va a votar y que va a obstaculizar lo que pueda cualquier prolongación del gravamen. Lo dijeron desde el primer día y, por tanto, no es para mí ninguna sorpresa. El gobierno va a seguir intentando traer un impuesto, más allá de lo que ocurra, que ya sabemos lo que va a ocurrir.
Amb tot, el govern espanyol acaba l'any 2024 satisfet perquè sí que han pogut aprovar les mesures fiscals amb l'impost a la banca i a les multinacionals i una llei per agilitzar la justícia que Podem amenaçava de tombar.
Gràcies, Dani. Fins aviat.
Adéu, bona nit.
Doncs la jornada d'avui ens deixa també una de les pitjors discussions que recorden, en aquest cas, a les Corts Valencianes. Un ple d'alt voltatge que la presidenta de la cambra ha hagut fins i tot de suspendre temporalment. Aida, què ha passat?
Doncs mira que el president Carlos Mazón i els partits de l'oposició han mantingut una picabaralla a causa de la visita institucional que els reis Pedro Sánchez i el mateix Mazón van fer a Paiporta dies després de la tragèdia de la Dana. Durant la sessió s'han sentit retrets de tota mena, banda i banda de l'hemicicle. Mazón ha criticat que Pedro Sánchez abandonés la visita després de ser increpat.
Yo me quedé en Paiporta con el rey y otros no.
I els diputats de Compromís han respost així.
Sí, 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 s
Exigint en bloc la dimissió d'Amazon, una petició a què, per cert, també s'hi han sumat els socialistes demanant-li al president popular que donés una mostra de dignitat. Amb tot aquest rebombori, la presidenta de les Corts, Llanos Massó, ha dit prou.
Señorías, de esta forma es imposible continuar la sesión del control. Tenemos un receso de 10 minutos hasta que tranquilicen.
La sessió de control al president ha continuat més tard, amb més retrets de l'oposició i la defensa aferrissada d'Amazon sobre les tasques de recuperació a la zona.
Això passava a les Corts Valencianes i seguim de tour per altres parlaments, perquè a les de Castella i Lleó hi ha hagut una altra situació inèdita. Posem-nos en antecedents. Ahir es va votar una llista de 3 jutges per cobrir una plaça al Tribunal Superior de Justícia. Doncs bé, la sorpresa és que es va aprovar malgrat que van perdre la votació.
Sí, cal mirar-se dues vegades el resultat de la votació per comprovar-ho, però és tal com ho descrius. Les Corts van aprovar la designació d'aquests jutges proposats pel Partit Popular per 35 vots en contra i 31 a favor, és a dir, més vots en contra dels jutges que a favor. La incredulitat dels grups de l'oposició va ser majúscula quan el president de la cambra, Carlos Pollán, de Vox, va donar la votació per guanyada. L'acusen de jugar brut i diuen que el lletrat els va assegurar que es necessitava majoria per aprovar la llista, cosa que el PP no va aconseguir. Tot i això, la cambra ha fet un comunicat en què es ratifica i al·ludeix a una resolució de l'any 99 que diu que s'escollirà la llista de jutges més votada i com que en aquest cas no s'hi va presentar cap altra, doncs va guanyar la del PP. L'oposició insisteix que no se'ls va avisar que s'aplicaria aquest procediment i estudiaran si poden recórrer la decisió.
Catalunya nit.
Estem preocupats per tantes coses, tantes altres coses, però al mateix temps es gasten en armament i en gastos militars quasi 4.000 milions de dòlars al dia. O és que realment...
Poques vegades el tòpic del català universal s'adapta també a una persona com en Federico Mayor Zaragoza, que ha mort avui a Madrid als 90 anys i que escoltàvem aquí quan Sílvia Coppolo el va entrevistar al programa El Divan de Catalunya Ràdio. Xavier Vilà.
La definició justifica la dimensió d'un personatge que des dels seus orígens a Barcelona i a les Terres de l'Ebre va acabar ocupant el càrrec institucional de més rang a escala mundial exercit mai per un català, com a director general de la UNESCO. Jaume Duch és el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat.
Jo crec que ens deixa un català universal. Aquesta fórmula que de vegades utilitzem, jo crec que s'aplica perfectament a Federico Mayor Zaragoza, una persona que durant 12 anys va ser director general de la UNESCO, que va transformar una de les organitzacions més importants de Nacions Unides.
Doctor en farmàcia, rector universitari, poeta ocasional i diputat al Congrés a les primeres eleccions en democràcia, a més de també diputat al Parlament Europeu. Però clar, Mayor Zaragoza passa la història pel seu compromís amb la pau al costat de figures transcendentals a la història mundial contemporània. Manuel Manonelles és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Blanquerna i coautor amb Mayor Zaragoza d'un llibre sobre la pau.
Doncs des de donar suport a Gorbachev en la definició de la glasnost i la perestroika, o ser una persona que va tenir un paper molt clau tant en el cas de la lluita contra l'apartheid o en la primera trobada entre Isaac Rabin i Yasser Arafat.
Manonelles afegia que poc abans de morir, Mayor Zaragoza li va traslladar la seva preocupació pel context actual, molt allunyat, deia, de les seves propostes de la cultura de pau.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Un minut per arribar a 2:15 de la nit. La justícia europea referma que les treballadores de la llar han de tenir un registre horari i que això a Espanya no es compleix. I és que la llei espanyola no obliga a tenir un registre horari d'aquests treballadors, que són la majoria dones. La sentència europea afectaria empresaris, però, atenció, també famílies ocupadores amb excepcions. Carme Montero, bona nit. Què diu la sentència, exactament?
Doncs mira, que hi ha d'haver un sistema que permeti registrar les
jornada diària de les treballadores per poder garantir així un còmput d'hores treballades i poder reclamar els seus drets si les acomiaden, per exemple. La UGT l'ha acollit amb satisfacció i ha demanat ràpidament al govern espanyol que convoqui la mesa de diàleg social per definir com es pot aplicar el registre horari en l'àmbit domèstic.
I com que això segurament molta gent que ens està escoltant ara i tenen alguna persona que els ajuda a casa o que els ve a fer feina a casa, expliquem com afecta les famílies que tenen una treballadora, per exemple, a temps parcial.
Manel, d'entrada, parlem en tots els casos de feina legal i treballadores donades d'alta a la Seguretat Social. Doncs, a priori, el control afectaria a tothom, però la mateixa sentència estableix particularitats, com la mida de l'ocupador, i això podria comportar excepcions pel que fa a hores extraordinàries i temps parcial. Aquí s'obre una porteta, seran els tribunals els que determinaran cada cas, però segons Àlex Las Marías, del col·lectiu Ronda, podria deixar fora el gran gruix de treballadores de la llar.
Sí, les excepcions assenyalen directament a quan el treball domèstic es realitza en condicions de temps parcial, doncs és com et deia, no? El 99% de les treballadores treballen a temps parcial perquè les compta els seus ocupadors. Normalment la gent, no?, doncs va a casa d'una persona i neteja, doncs, 3, 4, 6 hores a la setmana o el que sigui. Es treballa a temps parcial i aquesta persona treballa per diferents ocupadors.
En el cas que sigui personal que es queda a dormir a casa, les Maries recorda que l'àmbit domèstic és un espai inviolable i difícil d'inspeccionar. Per tant, no serà fàcil establir de quina manera es fa aquest control horari del personal de la llar.
Molt bé, moltes gràcies, Carme. I parlem també del pas endavant per fer el sistema sanitari més eficient. El Departament de Salut posarà en marxa un pla pilot en 10 centres d'atenció primària on s'aplicaran mesures perquè tinguin més autonomia i estiguin més integrats amb els altres nivells assistencials i els serveis socials. A més, s'incentivarà econòmicament els professionals sanitaris que tinguin millor cura dels seus pacients. Marc Teixidor.
Sí, l'objectiu és reformar i modernitzar un sistema que ja té 40 anys, perquè ara, amb més població i molt més envellida, cal repensar-lo. Això, segons el departament, passa per ampliar la cartera de serveis i les vies de comunicació, tenint en compte que als anys 80 no existien ni internet ni els telèfons mòbils. Els 10 centres d'atenció primària de la prova pilot hauran d'estar repartits per tot el país i s'hi provaran mesures com el pagament per resultats o el que és el mateix, per la satisfacció dels pacients i els resultats clínics en salut. També permetrà mobilitzar recursos conjuntament amb serveis socials per a l'atenció integrada al domicili de manera més àgil. Manel del Castillo és el president del Comitè per l'Avaluació, Innovació i Reforma Operativa del Sistema de Salut.
En aquests centres se comprovarem els nous rols de professionals, els sistemes de pagament, d'incentius, perquè la gent pugui tenir temps protegit per fer recerca o innovació, on provarem el model organitzatiu simplificar la forma de treballar dels centres de primària, eliminant burocràcia innecessària.
I una altra proposta pilot serà la del diagnòstic precoç de trastorns de neurodesenvolupament com l'autisme, i és que està demostrat que si s'actua en els primers anys de vida, aquests infants milloren molt el seu desenvolupament. Està previst, a més, que aquest pla pilot arrenqui al febrer i que les mesures es vagin desplegant durant tot l'any i es revisin a principis del 2026.
Investigadors dels Estats Units han trobat una relació entre una infecció intestinal i els canvis al cervell relacionats amb l'Alzheimer. Afectaria entre un 25 i un 45% dels casos i tot plegat obre la porta a tractar o prevenir aquesta malaltia amb antivirals que ja existeixen. Sergi Molero.
Aquesta infecció intestinal la causa el virus citomegalovirus. És un virus comú al qual està exposada la majoria de la població des de la infantesa, però que normalment viu al nostre cos en estat latent. Ara bé, hi ha casos en què aquest virus es pot quedar actiu a l'intestí i viatjar fins al cervell. Un cop allà, el virus actuaria sobre el sistema immunitari i provocaria modificacions cerebrals relacionades amb l'Alzheimer. Ho explica la doctora i membre de l'Institut de Neurociències de la UB, Cristina Malagelada, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Els resultats, clar, són molt interessants perquè suggereixen que aquest virus pot tenir un paper important en l'Alzheimer. No que el causi específicament, com en el minut 1, sinó que pot agreujar una patologia de llarg recorregut com és l'Alzheimer. O sigui, aquest tipus d'infeccions el que fan és activar tot el sistema immunitari, produir una neuroinflamació, que això no ajuda gens a que la progressió sigui més lenta.
La investigació la publica avui la revista Alzheimer and Dementia, que és referent en aquest àmbit.
I avui també podem explicar que hi ha acord per eliminar el bisfenol A de qualsevol tipus d'envàs alimentari a partir de l'1 de gener. La Comissió Europea ha pres la decisió pels efectes nocius per a la salut que pot tenir aquest element. Ara bé, l'executiu comunitari deixarà 18 mesos de marge per adaptar-se a la prohibició. Però què és exactament el bisfenol i on el podem trobar, Marc?
Es tracta d'una substància química que es troba en el plàstic interior de llaunes, ja siguin, per exemple, de refresc o de tonyina, però també en ampolles de begudes de plàstic reutilitzables, refrigeradors, dispensadors d'aigua i altres estris de cuina. En un comunicat, la Comissió Europea adverteix que el BPA, com es coneix el bisfenol A, pot tenir efectes potencialment nocius sobre el sistema immunitari, tal com han detectat els estudis elaborats. En una entrevista d'aquesta emissora fa un mes i mig, Nicolás Olea, catedràtic de Radiologia i Medicina Física de la Universitat de Granada, ja advertia dels riscos del consum del bisfenol.
Es que hay evidencia científica del daño producido por el mercurio y por el bisfenol A, pero siempre tienen la dificultad en creérselo que el beneficio que se supondría su prohibición, el beneficio económico es enorme en términos de salud. Significa la retirada completa del bisfenol A y de las resinas epoxi de la constitución del plástico interior de las latas de conserva.
Olea afegia que ja fa gairebé 30 anys que s'adverteix dels riscos del BPA, però els primers passos per prohibir-los van fer a principis d'aquest any, tot i que no ha estat fins ara que s'ha pres la decisió definitivament. Però, a més, per no afectar les cadenes de producció de les empreses, es donarà aquest any i mig de coll perquè s'hi adaptin, i, a més, hi haurà excepcions molt limitades en el cas que no hi hagi alternatives. El bisfenol A ja es va prohibir a la Unió Europea per als biberons i per als tiquets de compra. La prohibició també afecta altres tipus de bisfenols, que també s'ha demostrat que són perjudicials, concretament per al de la reproducció humana i per al sistema endocrí.
Fins a la mitjanit, les notícies pensades amb Manel Elias.
Gairebé dues setmanes després de la caiguda del règim sirià de Bashar al-Assad, comencen a haver-hi les primeres manifestacions ciutadanes perquè el nou govern provisional garanteixi un país democràtic i laic. Mentrestant, al nord-est del país, controlat pels kurds, continua la tensió amb les forces pro-turques. Segons avança l'agència Reuters, els combatents kurds que són de fora de Síria estan disposats a abandonar el país si s'acorda un alto al foc amb Turquia després de més d'una dècada de guerra. De fet, el conflicte a Síria va esclatar ara fa més de 13 anys a la ciutat de Daraa, al sud del país, a tocar de Jordània. És on els nostres enviats especials, José Antonio Rodríguez i Maria Alba Gilabert, s'han desplaçat fins a aquesta població i han parlat amb la família d'un adolescent detingut, torturat i mort per l'exèrcit i que es va convertir en tot un símbol de la resistència contra el règim. Maria Alba Gilabert, bona nit.
Bona nit.
Com viu la família d'aquest noi que va morir el 2011, al final de la guerra i l'arribada d'aquest nou règim?
Ens deien que amb molta alegria per la caiguda del règim, però també amb molta tristesa. No només perquè van perdre en Hamza al-Khalid. També aquests dies ha mort recentment el pare i aquests últims dies han sabut que un altre fill, Omar, va morir a la presó de Setnaya. Ell va intentar l'any 2018 fugir del país cap a Turquia per no anar al servei militar. El van agafar i ells diuen que creuen que precisament perquè era germà de Hamza al-Khalid, el nen màrtir, doncs van ser més cruels amb ell i el van tancar a Setnaya. Ja no n'ha sortit. Ara acaben de confirmar que és mort.
Avui, Maria Alba, hi ha hagut les primeres manifestacions per reclamar drets a la nova Síria. No sé si les heu pogut veure o què em podeu explicar.
Doncs sí, hem vist aquesta primera manifestació ja no de felicitat, sinó de reivindicació. Seguiran demà amb una gran convocatòria que s'espera sigui multitudinària i ens deien les noies que hem trobat en aquesta primera de preescalfament que serà dia sí dia també que ho faran perquè elles volen reivindicar, elles i ells, també hi havia homes, reivindicar un país lliure, democràtic, plural. Tenen molta por d'ingerències estrangeres, parlàveu fa uns moments de Turquia, al nord del país. En fi, tenen molta por que algú faci descarrilar una cosa que s'està intentant per tots els mitjans que vagi molt bé.
Maria Alvara, tu i el José Antonio Rodríguez ja torneu d'aquesta cobertura extensa que heu fet. No sé si teniu la impressió que heu viscut un moment de canvi històric, que les coses han canviat per no tornar a ser com eren, o quina és la impressió que teniu de com avançarà el país a partir d'ara?
Que han canviat és evident. Com avançarà el país és una gran incògnita. I t'ho resumiré molt fàcilment amb una imatge que ens han ensenyat avui, un dibuix. Es veia un plat a taula, a dins una imatge de Síria, com si fos un pastís, i a banda i banda els coberts. Amb una banda uns coberts amb el senyal d'Israel, amb la bandera israeliana i dels Estats Units, i a l'altra la bandera turca. És com si temessin que això sigui un pastís que tothom es vulgui repartir a partir d'ara i que ells siguin el trofeu per uns i altres. Penseu que Síria és un país ric, té petroli, té aigua, té menjar, té de tot pràcticament, té costa, té muntanya. És un país que se'n pot treure molt de profit si això funcionés, però, esclar, pot ser que algú vulgui que això no funcioni.
Doncs hem explicat aquest moment de canvi molt bé, gràcies a vosaltres, que heu sigut les nostres orelles, els nostres ulls, i que després ens ho heu traslladat molt bé, però haurem de seguir informant, evidentment, en el futur. Moltíssimes gràcies a tots dos, una abraçada.
Gràcies, bona nit.
Cinc minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Volodymyr Zelensky avisa que les garanties que doni Europa per a la seguretat d'Ucraïna enfront de Putin no són suficients i apela a Trump a mantenir el suport dels Estats Units. El president ucraïnès ha participat en una cimera amb els 27 en què ha rebutjat un alto al foc immediat i ha demanat un pla real per acabar la guerra. Brussel·les, Jordi Baró.
Fia dos dies de Zelensky a Brussel·les per negociar amb l'OTAN i la Unió Europea en un escenari previ a un hipotètic inici de negociacions amb Rússia. El president ucraïnès s'ha vist avui amb els líders dels 27 i els ha deixat clar que no li val un alto al foc immediat, perquè assegura que exposa Kiev a que Putin reactivi la guerra al cap de mesos o anys. Zelensky vol un pla real amb garanties per la seguretat d'Ucraïna i assegura que no és suficient amb l'ajuda d'Europa i cal també que Trump sumi el seu suport.
Welcome, Donald.
Benvingut, Donald.
Penso
que el president Trump és un home fort i vull tenir-lo del nostre costat.
Zelensky ha tingut paraules dures per Putin, és boig i li agrada matar, ha dit, en una cimera on diversos líders europeus han avisat del risc que Ucraïna es precipiti a unes negociacions de pau. Gitanas Nauseda, president de Lituània.
Probablement és massa aviat, perquè ara mateix Rússia està en mode ofensiu i això conduiria a una pau injusta i insostenible.
Més enllà d'Ucraïna, els líders han discutit també sobre Síria, sobre la implicació que ha de tenir la Unió Europea amb les noves autoritats de Damasc, a qui demanen una transició política inclusiva.
Doncs mentre això passava a Brussel·les, a Moscou, el president rus Vladimir Putin ha tornat a mostrar la seva cara més arrogant i agressiva respecte a la guerra i Occident. En la tradicional conferència anual als mitjans, una trobada que s'ha allargat 4 hores i mitja pràcticament, el líder rus ha plantejat un repte bèl·lic en termes experimentals, Albert Manyà.
Putin ha convidat els Estats Units i els seus aliats a un duel entre míssils i antimíssils amb Kiev com a escenari d'aquesta macabra demostració de qui pot més. Alta tecnologia del segle XXI per vestir la retòrica habitual.
Deixem que triïn alguna instal·lació perquè l'ataquem, posem per cas a Kiev, que hi concentrin totes les seves forces de defensa aèria i antimíssils i els atacarem amb un Oreshnik. Veurem què passa. Nosaltres estem preparats per aquest experiment. L'altre bàndol ho està?
Dona per feta, però sense posar-hi data, la recuperació de Kursk en mans ucraïneses des de l'agost. El front d'Ucraïna afirma que s'estan assolint els objectius i, preguntat per si canviaria alguna cosa dels darrers 3 anys, sí, una.
Què pensaria? Es tracta del fet que una decisió així es va prendre a principis del 22. S'hauria d'haver pres abans. Això és el primer. I el segon, sabent-ho, hauríem d'haver començat a preparar-nos per aquests esdeveniments, inclosa l'operació militar especial.
Putin ha reiterat l'oferta de trobar-se amb Trump en qualsevol moment. Assegura que durant aquests 4 anys no ha parlat amb ell, però que si es troben tindran moltes coses a dir-se.
Farem ara una pausa per la publicitat i quan tornem, un Messies participatiu de rècord amb 560 cantaires.
Aquestes festes regala emocions amb un sogre de lloguer.
El millor Joan Pera en una comèdia per riure sense parar al Teatre Goya.
Regala teatre. És fàcil, és especial, és el millor regal.
Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes. Aquest Nadal regala la nova traducció de Middlemarch de George Eliot, la gran novel·la victoriana. Amor, corrupció, enveges, dones malcasades i valentes i joves que volen canviar el món.
Tot això i més ho trobareu a l'obra mestra d'una de les millors escriptores de tots els temps, publicada a la Bernat Metge Universal per la Casa dels Clàssics. Ja a llibreries.
Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Ral d'Avinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral d'Avinyó. Realment.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molts més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iKiosk, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
Anem?
En l'origen n'hi havia una. Ara n'hi ha moltes.
Cinema, cinema, sèries, sèries, documental, plataforma, xarxes.
Una finestra per saber què val la pena mirar i per què ho estem mirant. Una finestra connectada a la nova era.
Els divendres a les 12 de la nit, La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
Una finestra per unir-les totes.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Són 3 quarts i un minut d'11 de la nit i a aquesta hora volem anar cap a l'Auditori de Barcelona perquè el públic assisteix als passatges finals i més intensos del Messies participatiu que interpreten una xifra rècord de 560 cantaires, una coral d'excepció que dirigeix el mestre Xavier Puig i que està seguint des d'allà l'Òscar Callao. Òscar, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs ara mateix estem en el moment en què estan lliurant els guardons, els reconeixements a les diferents entitats que participen en aquest gran concert, perquè, clar, penseu que venen cantaires de moltes corals, professionals, aficionades, etc. Per això ara mateix no sentim música, però de fet estem a punt de connectar amb el moment en què faran el bis del gran Al·leluia que ja hem pogut sentir durant la representació i que realment ha estat espectacular, perquè aquesta xifra rècord de més de mig miler de cantaires es tradueix en una sonoritat envolvent, una mena d'estèreo gegantí que l'espectador percep a dreta i esquerra, amb veus que el sorprenen quan fan filigranes i l'emocionen quan es fonen totes en una de sola. Aquesta és l'experiència que viuen cantants com l'Helena, l'Ivan, el Miquel Àngel i la Cristina.
Participo en tots els messies que s'han organitzat des de l'associació, que és des de l'any 2018. Qualsevol persona que fa per primera vegada el messies participatiu al·lucina. Els hi encanta el bon rotllo que hi ha, els hi encanta la dedicació del director.
Tenim un director magnífic, en Xavier Puig, que realment detecta uns detalls que per nosaltres es fan molt difícil, però ell ho escolta tot i amb molt de criteri.
Aquest oratori va començar com una cosa també benèfica i molt participativa. És una cosa espectacular, l'oratori de Händel. És agraït, té tots els ingredients perquè l'oient i el que participa s'hi enganxi.
Jo penso que és una obra del barroc. Les fugues, aquestes veus que s'entrellacen, tot això és molt atractiu pel cantant.
Aquest oratori és un clàssic des del 2018 i sembla ser que té molt de futur. Sentim aquests nens de les corals infantils Garau, d'11 anys, Esther, de 13, i Anna Maria, de 15.
Nosaltres som com formigues, si diguéssim, i llavors tota la coral professional són com elefants. Llavors, clar, són 500 persones 540, i més. I clar, nosaltres som 30.
Home, jo crec que també li donem una mica de diversitat, de que no quedi tot tan seriós. Probablement li donem també un color diferent.
Sí, és bastant difícil, però ens apanyem com puguem i ens divertirem molt.
I és una experiència única que no tots els nens poden aprofitar-la, o sigui, la gaudirem molt.
Hem fet una connexió que no ha coincidit amb música, però us l'enviarem gravada i us convidem a que la poseu en un moment o altre del programa, perquè realment val molt la pena, és espectacular.
Doncs ho intentarem i et deixem a tu gaudint-ho, però ens han traslladat molt bé l'emoció que senten aquests nens participant-hi. Moltíssimes gràcies. Una abraçada, Òscar, bona nit. Avui fa 10 anys d'un esdeveniment cultural a Barcelona que no sé si els mateixos impulsors d'aquella història es pensaven que aniria tan i tan bé. Avui fa 10 anys d'una projecció que va suposar, d'alguna manera, el naixement del fenomena del cinema, fenomena tal com el coneixem avui. Per això volem celebrar en aquest desè aniversari el seu impulsor, que és el Nacho Cerdà. Nacho, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Com ho esteu celebrant, això? Crec que esteu en preestrena exclusiva de Nosferatu, eh?
Doncs avui sí, a la pel·li de l'Eggers. És una proposta que ens va fer Universal, també aprofitant aquest aniversari. Perquè abans, just aquesta tarda, hem fet Tiburón, que va ser la primera pel·li que va inaugurar Fenomen. Va ser una mica la pel·lícula fundacional. I després Alien. I ara farem una fora, tu, sí.
Clar. Què tens tu amb Tauró? Explica'ns una mica aquest Tiburón. Per què t'agrada tant?
Home, primer que la vaig veure quan tenia 6 anys al cine, que de set estrena, eh? D'estrena va ser el cinema Bosque de Barcelona, que el meu tiet em va portar. Jo estava obsessionat amb aquell Tauró que havia vist a la tele amb els trailers i les imatges que sortien i tal, i ja de ben petit, doncs, em va impressionar tant que la pel·lícula se'm va quedar gravada, i aquesta va ser una mica la raó de retrobar aquesta pel·lícula fenòmena, perquè per mi era l'experiència cinematogràfica definitiva, no? Allò que em va causar ja aquesta impressió, volia que fos la guia, no?, de la nova etapa en Fenomena.
Clar, gràcies a la programació de pel·lícules que feu, perquè ara ens ho explicaràs una mica millor, com programeu a les sales, però ara estava pensant que es pot reproduir allò que tu vas viure amb Tauró en moltes altres pel·lícules. És a dir, que és una unió també de generacions. És a dir, si jo ara volgués portar el meu fill a veure, per dir una cosa, ET, com jo recordo que vaig venir de Berga aquí a Barcelona a veure ET i vaig al·lucinar, això ara es pot fer el fenomen, no?
Clar, això és l'experiència una mica que es deia abans de col·lectiva, no? Veure una pel·lícula amb un públic ampli, disfrutant d'una mateixa sensació. És algo que possiblement l'exhibició, doncs, ha anat perdent en els últims anys. Jo crec que el cine com a exhibició, com el que l'enteníem als anys 70 i 80, era molt més grandiloquent, no? I era una experiència potser absolutament aclaparadora. Jo crec que ara el cine, doncs, necessitaria recuperar això, i Fenomena intenta trobar aquesta emoció. I l'emoció, doncs, no només amb els títols, sinó amb la forma com es veuen aquestes pel·lícules. És a dir, tenim, doncs, les catifes vermelles i tenim el vellut de les cortines, no? Que tapen la pantalla. Vull dir, tot un ritual que forma part d'aquesta il·lusió que teníem per anar al cine.
I quina pantalla i quin so.
Sí, això és cert que és més del segle XXI que dels anys 80, no?
Sí, perquè deu ser una de les pantalles més grans que hi ha a Barcelona i un dels sons més cuidats també de Barcelona, Catalunya i de tota Espanya, diria, no?
Sí, és un dels cines amb el qual jo, és una de les coses personalment que sempre he intentat cuidar, perquè crec que tant la imatge com el so evidentment fan que una pel·lícula, doncs, tingui un impacte superior o inferior. Moltes vegades la mateixa pel·lícula, la veus a casa i no et provoca les mateixes sensacions. Jo crec que el cine en aquest aspecte ha de ser important.
Això sí, teniu una pantalla, és a dir, suposo que no podeu programar tot el que voleu alhora. Com feu la tria de pel·lícules? Perquè crec que és una programació ben especial la que feu sempre.
Sí, és una programació que combina les estrenes amb pel·lícules de repertori, és a dir, les antigues, pues, tipus això, ET o Tiburó, i són programacions que venen una mica en funció de les necessitats que tenim en cada moment, també dels compromisos que hi hagin amb altres distribuïdores, no? Evidentment, hi ha pel·lícules com, no sé, Oppenheimer, quan nosaltres estrenem, doncs tenim un acord per programar-la durant una, dos, tres setmanes o quatre, i en aquell cas amb més raó, perquè era en format de 70 mil·límetres i necessitàvem també, pues, amortitzar aquella còpia. però moltes vegades combinem aquestes sessions amb pel·lícules de repertori que són les que a nosaltres ens agradaria tornar reprendre i d'alguna forma transmetre aquesta experiència a l'espectador. No sé, ara estem fent un cicle de pel·lícules en blanc i negre, no? Que són les que recuperem com a clàssics absoluts del cinema, com a, jo sé que Verde era mi valle o Casablanca, però també et pots trobar les sessions de tarda amb 35 mil·límetres que fem els dissabtes a primera hora i fem pel·lícules, per exemple, l'última que vam fer va ser Pequeño Gran Hombre de l'Arthur Penn. Són experiències que són molt difícils de veure, però en aquella època que et dic, dels anys 80, era molt habitual, perquè hi havia cines que feien reestrenes especialment als estius de clàssics. Podies veure, jo què sé, Lo que el viento se llevó en un agost de l'any 83. No era difícil.
Clar. No sé si tens clar quina és la pel·lícula en aquests 10 anys que heu passat més vegades. No sé si de Rocky Horror Picture Show o quina és.
Bueno, jo crec que a banda dels estrenes que t'he dit, que es repeteixen molt, vull dir, com fas Oppenheimer o qualsevol d'aquestes, a nivell de repertori jo crec que una de les que més ha estat Interestelar. Jo crec que ve a ser una mica el clàssic del 2001 de la nova generació, no? I és una pel·li que hem posat amb DCP, és a dir, amb digital i amb 70 mil·límetres. Les pel·lícules de Nolan tenen molt èxit, en general, i sembla ser que aquesta generació té un referent que comença als anys 2000, o sigui, com a clàssics per ells, no? Tot el de la, no sé, pel·lícules de la Sofia Coppola, per exemple, o pel·lis que són, com això et dic, com els Nolans, doncs acaben sent per ells el que per nosaltres era un ET, no? o un Regreso al Futuro.
Clar. Ja per acabar, en un moment en què mirem pel·lícules al mòbil, en plataformes, cadascú individual, com explicaries el que és Fenòmena a la gent que ens estigui escoltant i encara no hagi vingut mai?
Doncs és entrar en una màquina del temps i d'emocions, de dir, ostres, torno a ser nen, torno a enamorar-me del cine, torno a enamorar-me de la forma en com veiem les pel·lícules abans. I això jo crec que és una de les parts més màgiques que tenim a Fenòmena. És una qüestió estètica, ja et dic, formal, i una qüestió de continguts. Però jo crec que la gent que venia... Perquè és que, a més, curiosament, el públic que ve aquí no és d'una edat determinada, és un ventall de gent molt divers i venen generacions molt joves i gent molt gran, i això és molt maco de veure, perquè hi ha una espècie com de comunió, saps, de compartir una cosa que fa que allò sigui únic, i això és la meva il·lusió, i sembla que el Fenomen ho està aconseguint.
Sí, sí, esteu creant una mena de club de gent que li agrada molt, molt el cine. Nacho Cerdà, moltíssimes gràcies i felicitats per aquests 10 anys.
Gràcies.
Catalunya Nit.
Aquesta és la cançó que ens ha escollit avui la Gemma Puig i li preguntem directament per què. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel. Doncs mira, he escollit aquesta cançó de Sins que es diu Wind Starts Cold. El vent es torna fred. Doncs una miqueta això. Demà tindrem vent i a més notarem que baixa la temperatura. Avui ja s'ha notat aquest vent amb cops forts, sobretot cap al sector de l'Empordà, cotes altes del Pirineu, però encara es pot anar reforçant una miqueta més. Per tant, demà molta precaució amb aquestes ventades fortes en aquest sector, al Pirineu, a l'Empordà, també el mestral cap a les Terres de l'Ebre, i el front que ens ha creuat avui, doncs, ha obert les portes de l'aire fred, i això ho notarem a primera hora i ho notarem sobretot demà al migdia. Avui les màximes més altes s'han enfilat fins als 20-22 graus, fins i tot. Per tant, aquestes temperatures molt altes per l'època, demà tiraran clarament cap avall. A la costa els valors més alts se situaran cap als 15-16 graus com a molt. Per tant, demà, que tindrem el darrer dia de la tardor, doncs començarà a ensumar-se una miqueta a l'hivern.
I ens abrigarem. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit, amb Manel Elias.